Són les 5 de la tarda.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Autors dels miracles de cada dia. Ens referim als 12.000 voluntaris de les 10 Càritas diocesanes de Catalunya. Gràcies a la seva feina, l'any passat Càritas de Catalunya va atendre més de 300.000 persones. Gairebé 2.000 d'aquests voluntaris s'han aplegat a Tarragona per participar en la tercera trobada de Càritas Catalunya. Ho explica la seva presidenta Carme Borbonès.
Ens volem trobar per compartir com farem ara, un estat de lleure, de parlar, de contrastar experiències d'una Càritas amb una altra i al mateix temps també per formar-nos. Diguéssim, té aquesta vessant en doble, una vessant més d'encontre fraternal, però també una vessant més formativa, més formal, perquè nosaltres hem d'aprofundir periòdicament en el pensament de què és el que hem de fer, en quins hem de dirigir, com podem acollir les persones, i això està variant molt, perquè va tot molt de pressa. I nosaltres necessitem, de tant en tant, tornar a reflexionar, tirar endavant els projectes, però a partir d'identificar les noves necessitats.
La tercera trobada de Càritas Catalunya s'ha fet a Tarragona coincidint amb el 50è aniversari de la seva Càritas diocesana. El lema de la trobada ha estat «Transformem la societat des de la misericòrdia». Francesc Roig, director de Càritas Tarragona, destaca el paper del voluntariat.
Té una gran dosi de generositat i el voluntari moltes vegades pensa més en els altres que en ell mateix o en la mateixa família o l'entorn immediat familiar. I això, vulguis o no, bueno, doncs ens ve per naturalesa, és l'ADN Càritas, però és l'ADN voluntariat. I la persona que és voluntària té aquesta projecció externa i aquesta, diguem-ne, aquest trencament de bloqueig interior per obrir-se als altres. I això és el que ens fa feliços, perquè qui dona tot el que pot incrementa més la felicitat, la seva i la dels altres.
A la trobada hi han participat alguns bisbes catalans i també ha comptat amb les xerrades del capellà Miquel Barberà i del sociòleg basc Imanol Zubero. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana analitzem la intenció del vot dels americans catòlics davant les eleccions del 8 de novembre. Sabrem si s'inclinen més per Donald Trump o per Hillary Clinton.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Voleu viure una estona en clau de fraternitat?
No una estona, tot el dia.
Està clar que sí. Però tenim una cita fixa. La tenim els diumenges a les 6 de la tarda.
En clau de fraternitat.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, el joc.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i en motiu de la Setmana de la Bíblia que se celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula comprant la Bíblia Popular, il·lustrada per Perico Pastor, per només 9,95 €. Fes la teva comanda al 93 409 27 70 o a labiblia@radioestel.cat. O si ho prefereixes, vine a comprar-la a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Jo sóc amb vosaltres, dia rere dia, fins a la fi del món.
Mateu 28, 20. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. Compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Espero que aquesta cançó us hagi resultat tan deliciosa com a servidor, inclosa dins de la banda sonora de La vida és bella, Buongiorno principessa, amb aquell optimisme que ens saludava sempre el personatge de la pel·lícula. Bé, benvingudes, benvinguts al Compromís Ciutadà. Fa poc més d'un any, això era a principis de setembre, i ja estem a finals d'octubre, per tant, fa poc més d'un any, donava la volta al món una imatge que ja s'ha convertit en icònica, una imatge de gran impacte que parlava de la tragèdia síria i concretament dels refugiats. La fotografia d'aquell nen que tots recordareu, un nen sirià mort en una platja turca, i que, doncs, evidentment, va donar la volta al món. Intentarem avui parlar d'imatges com aquestes que donen la volta al món, que són de gran impacte i que ens consciencien molt de tot el que està passant aquí, allà o on sigui. I per fer-ho hem convidat el Rafa Badia. Ell és professor de fotografia de l'escola Gris Art Fotografia, professor d'història de la fotografia i de reportatge fotogràfic. Ho he dit bé, Rafa?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, bona hora. Va, amb quina fotografia comencem? Ens portes una del Javier Bauluz de l'any 2000?
Sí.
Qui veiem en aquesta imatge?
Aquesta fotografia és en principi, cal fixar molt bé l'atenció. Sembla una imatge playera, normal i corrent. Tenim una parelleta sota una...
Un parasol de platja,
sí. Amb una nevereta a la tovallola, que estan com mirant endavant, no es veu el mar, però s'intueix perquè es veu clarament que és una platja, però a la banda dreta de l'imatge n'hi ha una figura estesa a la sorra, que podria ser una persona dormint, però que es tracta d'un immigrant africà que ofegat, un cadàver d'un immigrant ofegat. Mm. Aquesta fotografia es va publicar l'any 2000 i va ser probablement el punt d'inflexió sobre la tragèdia de la immigració il·legal del creuant l'estret de Gibraltar. En principi està inserida dins un reportatge molt més ample, però ha agafat el punt d'icona en el sentit de que té un caràcter molt simbòlic. A l'any 2015 estem en una societat molt més global i on el fet de les xarxes socials, de la internet 2.0 o 3.0, ja no sé per quin número anem, que ha permès que no tan sols siguin... Diguem que la corrent no tan sols sigui les dels mitjans de comunicació que ofereixen una imatge al públic, sinó que és la mateixa societat que fa mitjançant compartir imatges, tuits, retuits, etcètera, etcètera, el que ha fet viral aquesta imatge i ha fet un impacte. A l'any 2000, malgrat que hi havia internet, diguem que el consum d'imatges era per la televisió i per els diaris, com va ser aquesta fotografia. Però aquesta fotografia va ser un cop molt fort perquè el que van fer és que la gent va no tan sols a saber que s'estava morint la gent ofegant-se literalment a pocs metres de la platja mirant de trobar una vida millor a Europa, sinó també per el seu caràcter simbòlic va fer la mala consciència. Simbolitzaven aquests dos nois, la noia i el noi, que estan completament aliens o desinteressats amb la tragèdia d'una persona morta a pocs metres, representava la societat occidental, i en aquest cas la societat de la península ibèrica, que ja anava, diguem-ne, com avorrida, cansada, que havia quotidianitzat la mort de la gent que venia des de fora buscant-se la vida.
Vaja, que estàvem anestesiats completament.
Sí, és un procés d'anestèsia. El problema de la fotografia de documentals, fins i tot, és que la repetició del mateix esquema produeix el que els anglesos anomenen fatiga de la compassió. És a dir, que arriba un moment que la gent no hi mira, no? I és un debat que tenim els fotoperiodistes, no? Si cal o no incidir en aquest tipus d'imatge. És molt interessant perquè un periodista, temps després, Arcadi Espada, va fer una crònica, més que una crònica, va fer una
crítica.
Una crítica carregada molt fort amb aquesta imatge i amb el fotògraf, dient que era una imatge tramposa, en el sentit que havia fet servir un teleobjectiu perquè semblés que estigués més a prop.
El cadàver
que veritablement era. Ah. Però el mateix fotògraf, a banda de tenir el recolzament de molts mitjans de comunicació i de tots els companys de la feina, va mostrar tota la seqüència on es veia clarament i inevitablement que aquests nens, aquests nois estaven a l'abast, però que no reaccionaven davant això. I que tampoc és que estigués culpabilitzant a tots dos, sinó que les servia per simbolitzar aquesta imatge.
Tens dades tècniques? No ho hem parlat, això, però tens alguna dada o referència tècnica de la fotografia?
Probablement aquesta fotografia, per la compressió dels plans, són coses que sabem els fotògrafs, estarà fet amb un teleobjectiu, efectivament, i pot semblar que esté més a prop del que veritablement hi és. Però no estem parlant estem parlant que la distància pot ser 20 metres com a màxim, i òbviament...
Entre el cadàver i els
nois, efectivament.
Aquest tema es diu I giorni, els dies, de Ludovico Einaudi.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
El Compromís Ciutadà és aquest programa que podeu escoltar cada dia de dilluns a divendres al voltant de 11:45 del migdia, del matí, segons es vulgui veure, dura 7 minutets, i quan arriba el cap de setmana, concretament el diumenge, durant una hora tornem a emetre allò que ha donat de si la setmana, però intercalant-hi bona música. I aquesta setmana el que volem fer és no oblidar una de les fotografies que més ha donat la volta al món i que encara ara està removent les nostres consciències, que és la d'aquell nen que va morir en una platja turca, o el mar el va arrossegar fins a una platja turca mentre fugia de les bombes a Síria. Doncs bé, a propòsit d'aquesta imatge icònica i sense voler-la oblidar, precisament per això, perquè no caigui en l'oblit, estem recuperant fotografies icòniques, fotografies que han marcat les nostres consciències i que, com deia, encara ho fan. I ho estem fent amb el professor d'Història de la Fotografia de l'Escola Grisart, també professor de reportatge fotogràfic, Rafa Badia, que ens acompanya als estudis de Ràdio Estel i que vam quedar, Rafa, si no m'equivoco, que avui aniríem cap al Vietnam, on hi ha aquella fotografia més que coneguda d'una nena que fuig dels bombardejos de Napalm. És així? És la foto de la nena, de la que parlem ara?
Eh? Sí, efectivament. La nena, la fotografia de Nikut, datada de 1972, d'una sí. nena... De fet, és un grup de nens que corren per una carretera i el, ben bé al mig hi ha una nena despullada que crida i que plora perquè està cremada amb Napalm. No es veuen les ferides perquè estan a l'esquena. És una fotografia que...
Però està sense roba, per tant, ja deduixes que alguna cosa ha passat.
Sí, sí, no? Sí, l'han tret la roba i...
I al darrere hi ha l'explosió, el fum i tal, per tant...
Hi ha soldats, a més hi ha un munt de soldats. Comptabilitzo 6 adults vestits en casc de... i amb el que sembla ser uniform de combat. És una fotografia que va, al seu moment va remoure moltes i moltes consciències. A més, és simptomàtica, està feta a 1972, que és l'any que va tancar la revista Life, mítica, de fotoreportatge. És una mica també com una mena de cloenda de l'etapa daurada de la fotografia del reportatge, on les imatges publicades en paper agafaven el paper d'icones, no? Diguem que després la tendència és una certa substitució de la televisió com forma. De fet d'aquesta situació n'hi ha una filmació.
Sí, és veritat.
Efecte. Però
en color.
En color. Sí, el que ha quedat a la imatge és...
És la fotografia.
És la fotografia. És la fotografia i cal remarcar que a la guerra del Vietnam va haver-hi molts fotògrafs, van morir molts d'ells, i es van generar bastant imatges icòniques, com per exemple aquesta terrible que es veu un suposat milicià del Vietcong que és executat sumàriament per un militar del Vietnam del Sud amb un tret de pistola al cap. També sí. N'hi ha una filmació que es veu com cau, com si fos un arrest, no?, que l'han estat executada. Però crec que la diferència fonamental entre aquesta fotografia, i això em connecta una mica amb el que estem parlant de la fotografia de la nena turca, del nen turc, perdó, el nen sirià a Turquia.
Sí, sí, s'entén.
És el fet de que es tractin de nens. Òbviament tothom es va espantar i el record col·lectiu hi va generar molt debat i polèmica, no? A quin estem apoyant, no? A quin estem recolzant nosaltres als Estats Units en referència a les tropes de Vietnam del Sud en la fotografia del tret al cap. Però cap a la fi són adults, per dir-ho així. Quan parlem de nens que representen la innocència i que es produeix el procés d'identificació amb els nostres nens, el missatge és molt més...
Contundent. Clar.
Contundent, efectivament. Tots hem plorat amb la foto del nen perquè tots els que són pares hem plorat.
Això t'anava a dir.
Tots els que
la paternitat et dona un extra d'angoixa, de patiment, no?
Exactament. De això dolor. És el que passa amb aquesta fotografia, que objectivament no és massa... Tècnicament és bastant mediocre, en el sentit de que hi ha confusió visual, compositiva, un soldat està al darrere de la nena. De fet, la imatge es va donar a conèixer amb això que els... que a l'argot diuen un cropping, un retall, no?, per la banda dreta, que surt un altre fotògraf, el David Barnett, sembla que és de la
Magnum, no?
Crec que sí, de la gent que està carregant les seves càmeres. Ells expliquen un text que les càmeres Leica eren difícils de carregar els rodets i que va perdre ell la fotografia i surt allà. No és una fotografia que sigui icònica, no és una fotografia perfecta visualment, com per exemple una del mateix any d'Eugene Smith, que és un clàssic de la fotografia del reportatge, el gran reporter, el del poble espanyol, el metge rural, etc., que és el drama de Minamata, una població japonesa, que la gent del poble està contaminada per les emissions de metals pesants que han abocat al riu una empresa una mica més avall. És una fotografia que sembla la Pietat de Miquel Àngel,
sí. Sí,
amb una llum del barroc que podria ser perfectament Zurbarán o fins i tot
Caravaggio,
efectivament, no? Una llum del barroc és una imatge que representa, simbolitza el patiment una altra vegada, la mare amb una filla amb el bany que fan, sembla ser que fan al Japó, és una tradició que hi ha un bany familiar, no? Bueno, pues, és una imatge molt bonica, molt
però molt dura, compositivament.
No? És una imatge molt cuidada, que es fa per tocar... No és una imatge, diguem, presa dins la quotidianitat o dins l'horror, però sense pensar-hi... Ai, estic fent una icona.
Ja.
Totes dues són bons camins per explicar, diguem, per cridar l'atenció. La nena de Nikut, la nena del Napalm, va crear una opinió molt forta i sobretot als Estats Units, i va servir, va ser una dels molts palets que van empenyar als Estats Units a sortir del conflicte. El conflicte es perllongarà 3 anys més, i la d'Eugene Smith ha esdevingut la icona de la lluita amb el materialisme i l'avantposar els interessos econòmics sobre la societat, a banda d'una imatge sobre qüestions mediambientals. Són clàssics d'aquella època.
Mm-hmm. Mirarem de penjar totes aquestes fotos. Són lliures, no?, per penjar a les fotos d'internet. Ja és més complicat.
És més complicat, però es poden trobar molt fàcilment. La veritat és que fiques a Google i dius...
Fototal, doncs farem alguna cosa perquè els oients puguin veure quines fotografies estem parlant.
Estan molt, molt reproduïdes per tot.
Home, i tant, són totes conegudes. Rafa Badia, doncs, professor de l'Escola de Fotografia Grisart i fotògraf també, això no ho hem dit al principi. Gràcies, demà més fotografies. Ja veurem si marxem cap a l'Àfrica o marxem cap a l'Àsia. O Iraq, o el Sudan...
Jo crec que anirem cap a Àfrica, que és un... Sí. Que és un continent que, malauradament, dona la imatge generalitzada que es té, que és un continent on només hi ha fam, violència i crueltat, quan la veritat és que no és així, però sí que és veritat que hi ha... Sobretot portarem un parell de fotografies dels anys 90, una... Bueno, ja ho comentarem.
Ja ho comentarem.
I que són, que suposo que tothom encara se'n recordarà, perquè són
Àfrica,
de fons
menys. No oblidem, Àfrica.
No ho havia pensat mai.
Tears that fall, they will...
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Aquesta era Ènia, que ens convidava a escoltar amb molta atenció la pluja, Listen to the Rain. Som el compromís ciutadà, estem recordant avui fotografies icòniques de la història, una mica amb el record en ment d'aquella fotografia del nen sirià mort en una platja turca i que va donar la volta al món doncs, fa poc més d'un any i que possiblement molts ja tenen oblidada, però que molts d'altres no. Fotografies icòniques amb Rafa Badia, professor de l'Escola de Fotografia Gris Art. Aquí li preguntem, Rafa. Cap on anem ara, va?
Cap a Sudan. Sudan i a l'any 1993. Per parlar d'una de les fotografies icòniques sobre les crisis humanitàries. En concret, la fam, terrible fam, al Sudan a començaments dels 90, que va portar la mort a milers, desenes de milers de persones. Uh-huh. La fotografia és una fotografia que l'any 93 li van donar el Premi Pulitzer. Està signada per Kevin Carter. Kevin Carter era un fotògraf sud-africà. Pertanyia al conegut grup, el Bam Bam Club. Era un fotògraf especialitzat sobretot en guerra i a Àfrica. I la fotografia, molt probablement se'n recordaran, és una nena, una altra vegada, una nena...
Un altre menor,
sí, un menor,
tres,
en una posició molt semblant, perquè és una nena que està...
Molt semblant a la del nen turc.
Sí, efectivament, molt semblant al nen turc que... No, perdó, al nen sirià.
Diem sempre al nen turc i volem dir al nen sirià.
És sirià, efectivament. El nen sirià que... El cos del nen sirià a la platja de Turquia, mirant d'arribar a Europa fugint de la guerra. Doncs en aquest cas és una nena, sabem que és una nena perquè diu el fotògraf, el va explicar, que està en una posició gairebé fetal mirant cap al terra i que el que fa terrible, la nena està en un grau de desnutrició brutal.
Està morint.
Està morint, no és una foto...
A punt.
A punt de morir. De fet, aquell dia van morir moltes persones, semblava. Hi havia un... I n'hi ha un voltor al darrere, un voltor que espera a pocs metres, no? Com a que la nena es mori per llançar-se, no?
A damunt seu,
sí. A empassar-se el cadàver, exactament. Sí. Sembla ser que el Kevin Carter va arribar a un destacament de la Creu Roja i va fer una volta, no diria un tomb, perquè això sona com si fos esportiu, no? Diríem, sí. Va fer, diguem, una expedició als voltants i va començar a fotografiar i es va trobar amb aquesta nena. I llavors, quan li preguntaven... I tu què pensaves quan feies la fotografia? Digo, va dir una cosa que va semblar com molt supèrflua o fins i tot d'un mal gust. Va dir, jo estava esperant que el voltor estengués les ales perquè semblés encara més...
dramàtic.
Dramàtic o amenaçador, no? La sensació d'amenaça més clara. Però no va passar. Bueno, al Kevin Carter li van donar el Premi Pulitzer i tothom li va començar a preguntar, i tu què vas fer? I jo, com que vaig fer? I després de fer la foto vas ajudar a la nena, no? I li va dir, no. I per què no ho has fet? I jo, perquè és que la nena no tenia ja salvació, però és que a més hi havia centenars de persones. I perquè la meva feina era la informar. Hi havia gent de la Creu Roja. La gent se li va tirar a sobre. Els mitjans li van dir que ell era el voltor, en el sentit de que ell estava traient profit, que fins i tot li donaven premis. I allò complicat amb problemes personals que ell tenia el van portar que finalment es va suïcidar. Es va suïcidar ofegant-se amb el monòxid de carbon, crec, sí. del tub d'escapament del seu vehicle al costat del riu on anava quan era petit. El tema de la fotografia de la nena, el voltor, i l'afer Kevin Carter és el paradigma per fotògrafs de reportatge, de guerra i de tragèdies humanitàries, etc. És quins són els nostres límits ètics a l'hora de fotografiar i, a més, quin és el nostre paper, no? com informants, no? Si hem de passar a formar part de l'acció o no. El que és interessant és que, òbviament, es tracta d'una imatge simbòlica, en el sentit de que el voltor representaria la mort, representaria l'agressió, i una altra vegada més, la figura d'un nen completament desprotegit és la percepció, és el símbol perfecte, diguem, de la tragèdia, no? De la tragèdia que fa actuar a la gent. Ben és cert, podríem dir, que el Kevin Carter va treure-li profit professional, però també ben és cert que si Kevin Carter no hagués estat enllà, la gent no s'ho miraria. El problema és que ara vivim en una societat en què cal que siguin el que anomenen líders d'opinió, gent que no té res a veure amb aquest àmbit, com podrien ser actors de Hollywood que estan conscienciats. Estem parlant, per exemple, en Darfur, crec que és George Clooney, al Tíbet, Richard Gere, o que hagin de posar actrius com ambassadors de la UNICEF perquè la gent s'ho miri. Perquè la gent s'ho miri. Ah, l'Angelique Jolie està... I llavors
repana
en aquest sentit, no? Crec que l'afer Kevin Carter i de la nena és un perfecte exemple de la doble moral que tenim, sobretot a Occident, no? En el sentit de que no tota la societat, però que hem de fer una sèrie de reflexió qual és el nostre nivell de compromís. I en aquest sentit, tampoc vull ser pessimista, no? En el sentit de que, per exemple, la resposta que ha tingut la societat civil a la majoria dels països d'Europa envers la crisi del refugiat, em sembla que és molt bon exemple, que els governs estan, diguem, bellugant-se perquè la població, perquè les persones dels corresponents països estan, la gent del carrer està actuant. I això, i aquestes consciències estan mogudes, entre altres coses, per aquestes imatges.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Acabem de sentir un tema de Gofri Oriema que es titula Land of Anaka. I nosaltres seguim en el compromís ciutadà dedicat aquesta setmana a grans fotografies icòniques sense perdre el record del nen sirià mort a la platja turca d'ara fa un any i dos mesos, una imatge que, per bé que ja no circula per les xarxes ni pels mitjans de comunicació, ha quedat marcada en la memòria de moltíssimes persones. I una mica és l'excusa, el motiu de que avui fem un programa dedicat a fotografies, doncs precisament perquè hi hagin imatges, hi hagin icones que no caiguin mai en l'oblit de ningú. Ho estem fent amb el Rafa Badia, que ell és professor de l'Escola de Fotografia Chris Art, i ens havíem situat ja, Rafa, en el continent africà. Seguim allà, de fet, anem més cap a baix del Sudan, no anem cap a Ruanda, correcte?
Sí, bueno, estem a la zona dels Grans Llacs. Sí. En aquest cas és un any després de la fotografia de Kevin Carter, és de James Nachtwey, probablement és el fotògraf de guerra més important del final del segle XX, i en l'actualitat encara està en actiu, és un senyor nord-americà, és un senyor major, i és una fotografia que ha esdevingut la icona de la guerra, del sinsentit absolut, de la manca de sensesentit de la guerra de Ruanda, on en, de la guerra, no, del, del genocidi, perquè en un període de temps molt curt...
Tres mesos.
Sí. Van morir assassinades, o després, amb la fugida dels suposats agressors, van morir milions de persones. O sigui, 800.000 tutsis van ser passats... van per les armes, van ser assassinats a cops de machete, no? No sé com es diu machete en català.
És igual, ja s'entén. Machete. No ho sé.
És que... Bueno, en tot cas, és interessant, no? Perquè si ens posem al context històric, poc abans s'havia publicat les imatges de la matança a... del mercat de Sarajevo, no?
Sí,
al febrer de 1994 va haver una explosió i van morir 67 persones. Estaven encara a la guerra de Bòsnia-Herzegovina i quan...
Un dia d'alto el foc, no?
Sí, un dissabte, semblava. I quan encara la gent no havia paït que hi havia guerra a Europa, va començar lo de Ruanda.
Sí, cert.
I, de fet, les imatges, hi ha un munt d'imatges absolutament terribles, devastadores de la violència. Però la fotografia que ha transcendit, que ha esdevingut la icona de la... d'aquest horror absolut a la zona, va ser una fotografia d'un noi, un noi jove, de perfil, en un primer pla, que no mira a càmera i que té quatre talls molt grans de machete a la cara.
Machete, es pot confirmar, ja que ho acabo de mirar. Machete.
És que el... sí, machete. És que sóc canari, no? I em recordo... I quan veig aquestes imatges, el que em penso és el machete amb el que talles els plàtans, perquè eren objectes civils. De fet, el machete amb el que van matar tota aquesta gent no eren objectes... No eren armes de guerra, eren objectes de...
Eren eines del
eines
camp,
per entendre'ns. Eines del camp, efectivament, no? Clar, de cop i volta canvia la teva percepció. De petit jo veia los machetes de... per tallar les pinyes de plàtans a la meva Tenerife natal. Bueno, total, no vull perdre'm. El fet és que la imatge no té cap violència. No només un noi, veus unes ferides molt grans, i a més, curiosament, ni tan sols es tracta d'un noi tutsi, que va ser l'ètnia, que va ser perseguida i que va ser massacrada. No? Deien les ràdios, deien... Encara les tombes no estan ben plenes d'aquestes... d'aquestes feres, aquests escarbats, fins i tot arribaven a dir de les persones, no? És un noi hutu, de l'ètnia perseguidora, en principi, que es va negar a participar d'aquest genocidi i que va sobreviure perquè volien matar-lo i li van fotre quatre talls de machete al cap. És una imatge molt senzilla que representa l'horror de la guerra, perquè aquesta és una altra de les qüestions. Generalment, quan els fotògrafs de guerres... Hi ha aquells que, com diu Afons Rodríguez, un reporter aquí català, hi ha gent que cobreix, que fa imatges de com cauen les bombes, i després n'hi ha altres fotògrafs, molt importants, també, i molt necessaris, que fan les fotos de com plora la gent perquè han caigut de les bombes, no? O sigui, no l'avantguarda, diguem, de combat, la línia del front, sinó com pateix la població. Generalment, ja sigui mitjançant neteja ètnica, violacions de les dones, etc. I aquesta imatge, que en principi no explica res, explica moltíssim. I aquesta és la força, no? Una imatge molt senzilla que es converteix en una imatge molt icònica, malgrat el fotògraf té fotografies del Nashville d'horrores per tots els racons del planeta, Amèrica Latina, a Àsia, a tots els, òbviament, a l'Orient Mitjà, però aquesta fotografia és de bé, crec jo, en la imatge de la fotografia de conflicte de finals del segle. Segur que si vostès fiquen a internet i diuen Ruanda, genocidi, la fotografia sortirà.
Aquest noi
de la primera. És una imatge absolutament terrible, perquè el noi que no mira a càmera, amb la boca oberta, està com reflexionant i s'ho va pensar, què he fet jo? Què ha fet la gent perquè li facin això? És una imatge molt, molt, molt senzilla. Generalment es vincula fins i tot el treball de Nashway amb amb la sèrie de les la sèrie de gravats i de les i les pintures negres de Goya,
de Goya.
En aquest sentit terrible.
Caram. Abu Ghraib vam dir, ahir. Avui
sí.
Farem Abu Ghraib i aquest escàndol de tortures dels soldats nord-americans en aquesta presó de Bagdad.
Efectivament. La fotografia és una fotografia lletja en tots els sentits del terme, en el sentit de que el contingut és horrible, no és massa explícit, però s'entén perfectament. És un home sobre una capsa de cartró que li han posat una borsa de plàstic negre al cap, que té els braços estesos, porta una mena com de mantó i una roba molt poca, que sembla molt poc confortable, i porta uns cables que ens permeten entendre que l'estan torturant aplicant-li descàrregues elèctriques. És lletja perquè el tema és lleig, però a més la fotografia és, en termes de composició, és dolenta, literalment, perquè no està feta per un fotògraf, perquè aquesta és la paradoxa, està feta pels mateixos torturadors. Està feta amb un dispositiu mòbil o una petita càmera d'uns dels guardians de la càrcel d'Abu Ghraib a Bagdad durant la guerra
d'Iraq.
D'Iraq, el 2003, i és una fotografia que està dins una sèrie d'imatges d'absolutes vexacions als reclosos, als presoners, per banda dels militars nord-americans que l'apliquen, no? De fet, va transcendir perquè es van filtrar, les va publicar, crec que l'agència Associated Press, i se les va anar de mare, per dir-ho així, als soldats que feien ja-ja la burleta mentre torturaven a la gent. La fotografia generalment no es publica o no és coneguda sencera, la presa sencera, surt el subjecte, el pobre home, al dins, no? Que no se reconeix la identitat, però a la dreta surt un militar, perquè es veu que porta roba militar, i que és clarament un occidental, la qual cosa completament indiferent al patiment o a la situació, no? Com sembla una toma d'una cosa molt llarga al temps, que una fotografia quan ja ningú presta amb una manca d'atenció al que s'està fent. És la prova, diguem, judicial, gairebé, no sé si judicial, però és la prova de que era la participació dels militars en aquest procés de tortura, no? Gent que anava a alliberar l'Iraq del monstre, el dictador,
de Saddam Hussein, i
acaben
convertint-se ells en victimaris.
Són bosins, no? Són els de la població.
Sí.
El tema és que és molt interessant perquè, al igual que la fotografia del nen sirià ofegat a la platja, va ser, diguem, l'entorn d'internet, va ser el mateix teòric consumidor de la imatge, el productor de la imatge, no han estat periodistes. Bueno, en el cas de la fotografia del nen ofegat, sí, però diguem el fet de que s'ha fet viral, de que tothom
l'ha compartit, l'ha popularitzada, no ha estat un
tant els mitjans de comunicació, sinó tota la població en general. El mateix passa aquí, no? És l'actor, el protagonista, el torturador, parlem clarament, és el que fa la fotografia més a sobre, no? I és com la prova del delicte. I en aquest sentit ens fa reflexionar molt fins a on ha arribat, no? I és interessant, perquè a la guerra de l'Iraq, a la memòria col·lectiva gairebé no hi ha fotografies de la guerra de l'Iraq.
No,
perquè ja els governs s'han interessat molt, molt, molt que no transcendeixin, que no surtin les imatges. Perquè ja la guerra del Vietnam, com fotografies com la que vam comentar, la de Niku, de la nena cremada amb el napalm, o l'execució sumària del suposat Vietcong, o fotografies de treballs de magnífics fotògrafs com Don McCallin o Larry Burroughs, que van crear, o el Philip Jones Griffith, que van fer moltíssimes imatges que van crear en el imaginari col·lectiu el que estava passant allà i van donar informació. Tot això ja no es veu, perquè si ens adonem, pràcticament totes les fotografies que tenim de combats ara per ara són de milícies irregulars. A la primavera àrabe les fotografies estan preses a Síria, a Líbia, estan preses amb milicians. De fet, els periodistes que han estat segrestats han estat perquè treballant amb els milicians han estat segrestats per ells mateixos. És, vull dir, o no pareix, o grups... No és, ara ja no són fotografies d'exèrcit regular contra un altre exèrcit regular. Això es va acabar, diguem, amb la guerra del Vietnam, quan l'opinió pública es va posar molt, molt, molt de cara als polítics, als mandataris, i van dir, pues va ser que millor controlem això.
Ara, en tot cas, hi ha la foto feta des dels periodistes incrustats, no?
Incrustats, sí, és una figura que és una... la imatge del periodista que porta una armilla i que està inserit dins un pelotó i que ja...
No, li diuen on ha de tirar la foto, no?
Sí, o si no, almenys hi ha un procés de criba o de censura per part dels exèrcits, no? En aquest... Per què? Perquè no volen que surtin imatges que vagin en contra. Fins i tot als Estats Units, amb la guerra de l'Iraq, es va arribar a prohibir, o va haver una forta polèmica, quan van arribar imatges dels taüts amb les banderes nord-americanes,
sí, és veritat.
De les víctimes, dient que això suposava un trauma pels familiars, etc etc. En aquest sentit, el problema és que el poder en general, no esmentar en països, sinó en general a Occident, però també a les grans potències asiàtiques, per no esmentar més, volen controlar-ho, però és la mateixa població la que fica les imatges i les que van rolant. Fins i tot les mateixes persones que estan cometent barbaritats, com els marines que van torturar la gent a Abu Ghraib.
Rafa Badia, professor de l'Escola Grisart de Fotografia aquí a la ciutat de Barcelona, professor de fotografia de reportatge i de història.
D'història de fotografia, bueno, com tot el que és la narrativa fotogràfica, sí.
Moltes gràcies per haver vingut aquesta setmana i haver-nos fet aquestes explicacions tan interessants, i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, i és un plaer sempre parlar de fotografia i de compromís.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.